35 minuts per sobre de les 11 del matí. Comencem el nostre espai d'arquitectura de proximitat. De fet, teníem pendent un concurs sobre com escollir una cançó que us agradés més. No sabem com ha quedat aquest tema, però la producció des d'aquí ara enviarem alguns missatges per veure si per acabar, ni que sigui, posem la sintonia que hagi guanyat. Perquè vosaltres, democràcia, no? I endavant el que hagi guanyat de les que teníem preseleccionades, no, Jorge?
Sí, més divertida que aquesta, segur.
Vale,
que
és. Segur. La vau escollir vosaltres, eh?
De aquí fet, tothom, la vaig escollir jo.
Diem, quina cançó vols que t'acompanyi sempre? I vau escollir vosaltres lliurement. Saludem al Jorge Romero i al Carlos Fernández des de la Ratxola Cooperativa, que feia molt de temps que no us teníem per aquí. Com esteu?
Bueno, anava una mica liat, amb la
fira fred, víbora. Ha vingut el fred, entre tant, i tot plegat, eh? Com ha anat la fira?
Molt bé, amb ressaca.
Sí, tu també estàs amb ressaca a fira,
sí,
eh?
Sí, però de treballar.
Jo també. Jo de treballar. Clar, aquí tots pringuem a la fira. Sí, sí. Què heu fet a la fira avícola?
A veure.
Hem fet un parell de coses aquest any. Bueno, ja fa anys que vam fer el redisseny dels galliners, quan va passar de les gàbies individuals als galliners aquests de fusta grans. Això ho vam fer nosaltres, en realitat, el disseny. El muntatge va fer la Illa, que encara segueix muntant-lo. I aquest any hem fet el pavelló avícola, hem fet una mica de redistribució perquè ha crescut una mica, havia crescut crec que a 200 metres era, i hem fet redistribució del que eren les gàbies i hem afegit la mostra etnològica de la família Puigcases.
Això va ser un punt de qualitat, jo crec, enorme, clar, perquè tenia aquestes peces. Que alguna sí que estava a l'entrada, no, del pavelló, però veure-les en l'entorn, evidentment hem mirat les carxofes a una banda, les pollastres a l'altra, i després
les mongetes.
Veure com era tot plegat, no? Era molt xulo, les medicions que es feien, com les portaven cap a Barcelona, tot això era un complement increïble.
Clar, i hem hagut de retallar per totes bandes, perquè no teníem ni espai ni lloc per posar tota la informació, o sigui... Van sortir d'allà quan fèiem les reunions amb la família dient, ostres, m'agradaria fer una exposició només d'això,
sí.
Però bueno,
sí,
com a un tast del que tenen allà a la mostra etnològica, està bastant bé i era per celebrar els 50 anys. I per això, per un costat vam fer el tema de la mostra aviar i per l'altre...
I també vam fer l'estand de l'Ajuntament, que aquest any va ser a uns autor de xocs, juntament amb els companys de la cooperativa Domingos Recreativos, que són els dissenyadors gràfics, i saps per què ho van fer aquest any a uns autor de xocs?
Sí. Jo sí que ho sé, però no sé si la gent... Nosaltres aquí ho hem explicat, perquè la primera d'aquestes fires, quan es van reprendre, després del 21, que va ser la primera, de veritat, aquí a la plaça de la Vila, després ja el 77, es va aprofitar a l'estructura d'aquests autos de xoc. Que de fet ara, veient com ha crescut la fira i en l'entorn que està, és impensable, no?, que es pogués fer només en aquell espai. Però va ser xulíssim el fet de tenir allà com una recreació del que va ser en aquell moment i sobretot un punt diferencial, no?, de l'estand municipal, que és veritat que moltes vegades doncs, era el menys atractiu de la fira. No?
Clar, i el que van fer és tunellar un autos de xocs, perquè, clar, uns autos de xocs no són accessibles. Llavors, hem hagut de pensar les rampes per accedir,
clar, sí.
La distribució de l'exposició, que van aprofitar les gàbies reals on estaven els pollastres i demés.
Sí, abans de fer les gàbies de fusta, que estaven en aquestes gàbies. Clar. Llavors, per reprofitar material que ja teníem al magatzem de l'Ajuntament, doncs vam pensar utilitzar aquestes gàbies.
L'expo amb els companys de Domingos i al final acabava en un fotobú, que era molt divertit. Ho vas provar?
No. Però aquí, mira, ho ha provat tothom. Aquí a la ràdio ho ha provat tothom. Només crec que el Marc i jo no hem passat per allà, o almenys no he vist el vídeo publicat, però, clar, és que hi havia unes cues.
Estava molt guai, eh?
Hi havia unes cues allà per posar-t'hi que no vegis.
Jo vaig pujar dues vegades.
Sí? Sí. El Víctor també, el Sergio també ha pujat per allà, els tècnics, ho feien en equips de treball. O sigui que era una mica l'al·licient, d'estar allà treballant també, de després anar-te a fer aquest vídeo.
Depenia molt de les hores, perquè jo vaig passar bastant al matí i a migdia i gairebé no havia cua ni a això ni a la mostra aviar. En realitat, jo no vaig fer res de cues.
Clar, jo a les 10 del matí sí que vaig entrar a fer la volta i el que passa és que, clar, no era per estar-me jo allà fent-me el vídeo abans de fer el programa. Molt bé, doncs ara feu el tancament, no, ja de fira. I què passa amb aquella estructura ara?
Bueno, ara aquest matí hem estat a les 8, hem començat a desmuntar tot, les rampes, les gàbies, tot. S'emportaran al sector de xocs. Uh-huh. I aprofitarem la, bueno, les gàbies i tota l'expo per posar-ho en un altre lloc que encara està per decidir per part de l'Ajuntament, però
sí,
la idea és...
Ho hem mig desmuntat per poder muntar-ho un altre cop.
La idea és muntar-ho un altre cop, sí. Sí, sí, que la gent conegui una mica més la història de la fira.
Una cosa que és bastant espectacular és lo que és l'estructura dels autos de xoc, perquè és tot un camió, en realitat. O sigui, no és una cosa que es desmunta i es fica en un camió, no?
És
que és el camió.
És un tràiler que arriba i es desplega com un transformer.
Mm-hmm. Sí. I els cotxes normalment van dintre, o sigui, vam haver de buscar un espai per deixar-los fora, perquè normalment van guardats.
Ja vull anar en fotos perquè hem fet un...
Sí, sisplau, volem fer el procés.
Un time-lapse, no?
Un time-lapse del procés de muntatge i desmuntatge de tot.
Perfecte, doncs això és el que vulguem, perquè és que hem passat per allà però no sabíem que era vostre.
Sí. Llavors, no podíem dir res, era una mica de sorpresa.
Era sorpresa.
Va ser una bona sorpresa i jo crec que la fira, de fet... hi ha hagut més gent que mai i ha estat molt bé, molt agradable a tot arreu i crec que la 50a edició ha estat molt rodona, eh?
Molt
anem
bé.
A parlar d'altres temes perquè vosaltres no descanseu. Ara ha vingut el fred amb la fira també,
sí.
I és veritat que potser la gent no s'hi havia fixat en com tenim les finestres, però és una part essencial de casa nostra. Jo això ho he après amb els anys i amb les meves mudances, que ja sabeu que
sí, sí.
Molt recorreguts, de com és d'important, més enllà de que el pis sigui cuqui, que les finestres estiguin bé. És una part essencial.
Clar, jo sempre dic el mateix, no? Que és molt important com tenim l'envolupant tèrmica, l'embolcall de la nostra vivenda.
Que sí, tot el que està en contacte amb l'exterior.
Que són les parets, les finestres, la coberta... ¿vale? Però la gent que viu a pisos únicament té les façanes i les finestres. I normalment, bueno, normalment no, les finestres és la part del pis o de l'habitatge per on es perd més energia, per on es perd més la calor, perquè és més sensible que una façana, no? Llavors, parlarem dels tipus de finestres i de les parts de les finestres i com millorar-les, ¿vale? Bueno, bàsicament hi ha tres tipus de finestres, que de tota la vida s'han posat finestres d'alumini, no?
Bueno, i de fusta abans.
I de fusta, sí, sí. Bueno, abans de fusta...
Pues que ets molt jove, potser, però
no,
jo he viscut a cases amb finestres
bueno,
de fusta.
Sí, les primeres de fusta, totes les de fusta es van canviar per finestres d'alumini, però que no aïllaven, que no tenien el que diem nosaltres ruptura de pont tèrmic.
El que tenien menys manteniment que les de fusta, i ens les canviava per això.
Perquè es netejaven millor.
Es netejaven millor.
Tancant millor, no?
No s'havien de pintar, clar, ni barnissar, ni es deformaven tant. O sigui...
Clar, però aquestes finestres d'alumini que es van posar cap a les reformes dels anys 70-80,
sí,
són pitjors que les de fusta.
Tèrmicament parlant.
Tèrmicament parlant.
Sí?
Sí, són pitjors, sí, sí.
Clar, pensa que l'alumini és un metal, no? Tu quan toques una part d'alumini està freda. L'alumini és transmissor del calor. Llavors, tot el que sigui d'alumini és pitjor que la fusta.
Uh-huh. Tèrmicament parlant.
Sí, 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 clar.
El que passa és que la fusta s'ha de mantenir, s'ha de barnissar, s'ha de pintar, però per característiques tèrmiques és molt... La fusta és un aïllant, l'alumini no. Uh-huh. És tot el contrari.
I ara tenim també les de PVC. Sí, que són com els tres tipus, el fusta, PVC o alumini, són els tres tipus de finestra que et pots col·locar a casa i que et pots trobar en un pis qualsevol.
Això pel que fa a l'estructura, clar, però no
sí,
sé
el
si
el
després...
El que és el marc,
sí.
Vale. El PVC que tothom
sí.
Coneix, però és policloruro de vinilo.
Aquestes són les que es posen ara?
Bueno, no tothom.
No tothom, sí. A veure, les de PVC són... es fan a partir de petroli i sal comuna. ¿Vale? És un compost químic en un procés de fabricació.
Ara m'ha explotat el cap.
És un plàstic.
Sí, és un plàstic. Sí.
És un plàstic.
Vale.
Els plàstics provenen del petroli, no?
Uh-huh.
Vale, doncs una reacció o un procés químic entre petroli i sal es crea el policloruro de vinilo, ¿vale? I això és els finestres de PVC. El que passa és que sempre hi ha hagut com a mites amb el PVC, que és tòxic, que per al color...
Que és de forma...
Que és de forma, que és molt lleig. Vale? Això sempre ha sigut com un mantra. Que... Hi ha articles i defensors de que el PVC no té cap problema i també hi ha articles i detractors de que el PVC és tòxic. Vale?
No bueno, ara, just abans d'entrar, miràvem un informe de la Unió Europea de fa dos dies que deia que confirma que el PVC és tòxic. Jo no m'he llegit l'article. O sigui, només hem vist com el titular i tal. O sigui, però, no tenim gaire més informació.
Hi ha tantes coses tòxiques?
Sí, tot és tòxic al final.
El plàstic de les ampolles de l'aigua doncs, també és tòxic. O sigui, hi ha tantes coses...
Clar, l'alumini no és tòxic, però la seva producció doncs, tampoc és massa sostenible. O sigui, al final... si tots poguéssim tindre finestres de fusta seria el millor, el més ecològic en realitat, però clar, tenen un manteniment.
Però hem de trobar un equilibri entre els materials, sostenibilitat i energia.
Clar.
Vale? Llavors és una mica...
No direm, aquestes són les millors.
No hi ha millors.
Totes tenen coses bones i dolentes.
O sigui, si tens diners, les millors són les de fusta. Això està clar.
Sí, si t'ho pots permetre...
De fet, hi ha una casa aquí que li diem la Casa Blava. Et sona? Una casa...
Sí. Del Prat?
Sí.
Una que vam fer nosaltres, bàsicament.
La Casa Blava,
que
no.
Que té unes finestres de fusta blaves.
Bueno,
no diem on és, però...
Ara m'ho dieu fora de micro.
Sí. Però són finestres de fusta que són molt maques i, mm-hmm. i funcionen molt, molt millor que les d'alumini.
Però en les finestres de fusta es pot posar doble vidre?
Sí, ara parlem...
Clar, és que jo tinc la imatge de les finestres de fusta que jo tenia en un pis de feia 70 anys.
Vale.
Llavors, no tancaven bé i la fusta, clar, es trencava per algunes parts després de tants anys, per tant... entrava fins i tot pluja quan plovia fort.
Sí, les finestres de fusta d'abans eren així, però els marcs de fusta actuals, això no passa. O sigui, estan fets d'una altra forma, que no entrarem en detalls, que no es deformen, necessiten manteniment, això sí, cada parell d'anys segurament se li ha de fer
un vernís,
o... s'han de polir una mica i tal, però no passa, no es deformen i es poden col·locar doble vidre sense cap mena de problema.
Ostres.
Sí, sí. De fet, a les antigues, si tens el gruix suficient, mm-hmm. també els hi pots posar un vidre doble. El que passa que, clar, si no tanquen bé, tampoc és...
Bueno, parlem de vidres. Fins ara, els vidres que jo tenia a casa o són vidres simples, un vidre.
Sí.
Vale? Llavors, a partir dels famosos vidres Climalits... No? Els famosos vidres Climalits, la marca Climalit que tothom diu, jo tinc vidre Climalit a casa. Això no significa res, és una marca comercial.
Sí, però vale. Normalment és que és un vidre doble.
És un vidre. Hi ha dos capes de vidre i entremig una càmera d'aire.
Mm-hmm.
Vale? El que aïlla no és el vidre, és l'aire que hi ha dintre de la càmera. Vale? Llavors, el gruix d'aquesta càmera d'aire, el gruix òptim està entre 16 i 18 mil·límetres.
Pel nostre clima, clar.
Pel nostre clima. Bueno, sí. Perquè si la cambra d'aire és molt més gran, hi ha petites conveccions d'aire interior, que l'aire es mou... O sigui, l'aire aïlla com està quiet, parat.
L'aïlla vale. Està posant una cara com de... Què m'estàs contant?
A veure, és difícil, però jo us intento seguir.
Vale.
Però penseu que com jo, molta gent, O sigui, que no tothom és expert.
Bueno, aquests sí. Vidres dobles aïllen...
Més.
Però ara el que hi ha al mercat aïlla molt més que el que es posava als anys 70, 80, 90. Vale? Ara...
O sigui, ara el top
ara el que
ja no és això, no?
No, ara el que posem és substituir una part de l'aire que hi ha dintre de la càmera d'aire per gasos, altres tipus de gasos nobles, com és l'argó. Argon? Te'n recordes de la taula periòdica?
Sí, me'n recordo.
Pues es posa argó dintre de la càmera d'aire perquè aïlla més.
Si algú li donen un pressupost i diu que la càmera d'aire està plena d'argó, pues que sàpiga que aïlla millor.
Uh-huh.
Vale. Després, ara el que nosaltres posem i es recomana és que aquest vidre doble tingui un acabat que es diu baix emissiu, bajo emissivo. Vale? Això el que fa... és que el calor de dintre del pis no s'escapi cap enfora. ¿Vale? És un extra premium.
Uh-huh.
també, no sé si estic dient massa coses tècniques, però és important, per, no, és important perquè quan la gent va...
Almenys que ens vagi sonant.
Perquè sí. Quan la gent va a canviar-se les finestres, si va a la botiga o a l'instal·lador de tota la vida, potser li posa les finestres de tota la vida i ens ha passat que hi ha instal·ladors que no saben el que posen, no saben quan aïllen les finestres, no saben quin tipus de vidre posen, no saben qui... Això ens passa.
Sí, diuen, són molt bones, i bueno, són molt bones fa 10 anys. I clar, en aquell moment eren molt bones, però ja, bueno, ja no són tan bones perquè n'hi ha de molts millors.
Nosaltres recomanem que sí, que si la gent es vol canviar les finestres, que vagi un tècnic, no un instal·lador, sinó un tècnic neutral, que li recomani quines finestres poden funcionar millor per la seva casa.
Sí, que no només compari diversos pressupostos pel preu, sinó que miri les característiques tècniques. O sigui, no tots els marcs d'alumini són iguals, evidentment. Clar. S'ha de necessitar saber quan aïlla cada marc. La gent encara no acaba d'entendre o no coneix el concepte de rotura de pont tèrmic. Hi ha molta gent que encara no els posa de sèrie les finestres d'alumini, però...
I posen les finestres que diuen de marcos fríos, o sí, que no tenen aïllament dintre el mar, ¿vale? I es queden tan...
Lo de rotura de pont tèrmic, podem explicar de forma molt senzilla, és que...
És que em sona el concepte,
a les de fusta i a les de PVC no es posa, perquè ja el material propi ja aïlla, però a les d'alumini, que són les més comuns... l'alumini al marc en realitat està dividit en dues parts, la interior i l'exterior. Quan hi ha rotura de pont tèrmic, al mig hi ha un plàstic.
Uh-huh. Amb cambra d'aire.
Sí, amb cambra d'aire. Llavors, si tu no saps si a casa teva tens això, basta que obris la finestra i miris el cantell del marc, la fulla, diguem-ne, i si veus una franja negra, normalment, és que tens rotura de pont tèrmic. La majoria de la gent no en té si les finestres són una mica antigues.
No, encara les posen, eh? Jo me'n recordo del pis que estava a lloguer, que van canviar les finestres i van posar unes finestres sense rotura en pont tèrmic perquè eren més barates.
Clar, això vol dir clar. Que per aquí també
energia,
passa el fred.
Clar,
no?
Clar. A l'hivern és per la calor que tu tens de la teva calefacció, és per la finestra. Ostres. O sigui, si tu agafes una càmera tèrmica, la podia haver traïdo? Si agafes una càmera tèrmica i fas una foto... Veus, però ens escapa el calor, amb colors, colorines, saps? Les càmeres tèrmiques aquelles de...
Sí, com la vista de depredadors.
La pel·lícula de Predator, doncs veus, però ens escapa l'energia. I és
pel marc, sobretot.
Pel mar i les finestres.
Aquí hi ha alguna forma de solucionar-ho sense canviar les finestres?
No.
Perquè és que és veritat que, clar, tu deies, Carlos, que la gent no miri només el preu, però és que és veritat que és una
clar,
de les coses
caríssimes.
Més cares. Sí. Quan t'has de fer l'obra de canvi de finestres, déu-n'hi-do, perquè has de fer una despesa superimportant. En algun moment hi havia línies d'ajuts precisament per intentar
encara,
col·laborar no, amb aquesta despesa.
Encara n'hi ha dels fons Next Generation. Uh-huh. Encara n'hi ha, i per exemple, per un canvi de finestres d'una casa pots arribar a demanar 3.000 euros. Vale. Si la, si
clar, almenys és un
és una petita,
una mica d'ajut,
és una petita
sí.
ajuda.
Uh-huh. Sí, però si cada finestra et costa 1.500, a lo millor, pues, en realitat no és gran cosa. El que diem és que ja que si te les has de canviar, per molt poc més pots tindre això de la rotura de pont tèrmic.
Clar.
És que és molt poca sí. diferència en realitat. A lo millor no et posaràs un vidre molt millor o un marc molt millor, però això de la rotura de pont tèrmic és que és molt bàsic.
És bàsic. Uh-huh. És com si tu tens una jaqueta i tens forats a la jaqueta i vas per l'hivern i o un armilla a l'hivern. Vale? Et tapa el pit, però tens t'entra el fred per això és molt important.
Jo he fet escala per les meves cases diferents i he passat del pitjor. Jo crec que ara tinc un bon aïllament i és que es nota a nivell acústic, a nivell de quan tanques és... dius, "Ostres." És que es noten les finestres des de les de fusta antigues que us dic que se'm trencaven i m'entrava la pluja fins a les actuals que he passat per unes d'alumini que no tenien totes aquestes característiques que expliqueu, perquè clar, sí que és veritat que clar, d'unes a les altres vas notant una millora,
però
l'excel·lència, diguem, també són diferents passes, no? Cap aquí, potser no ho hem de fer tot de cop, però quan les anem a fer, mirem tot.
Sí, El tema acústic també és important.
Sí, hi ha una cosa molt, molt, molt senzilla que es pot fer per millorar el tema de l'acústica, que és quan demanes un vidre doble per una finestra, simplement que els dos vidres que col·loques no siguin iguals. Això de sèrie ja normalment els instal·ladors ja ho fan. Posen al millor un de 4 mil·límetres i un de 6 amb la cambra que sigui. Això funciona per un tema de la reflexió de la so i fa que el soroll de fora pues, no t'arribi no tant, no sigui tan greu en realitat. Però vaja, això et dic, ja ho fan bastant de sèrie.
Molt bé. Anem cap a les persianes, perquè també aquí jo he tingut de tot.
Jo anava, jo anava a parlar de curiositats, però passem a les persianes.
A veure, aquí també ens ajuden allà del fred.
La persiana és la part on normalment hi ha més pont tèrmic, o sea, és el lloc on s'escapa més el calor o l'energia, ¿vale? Perquè no acostumen a estar aïllats. O sigui, tu tens tot, si la ventana fa un metre d'ample, tens un metre d'ample on no hi ha res. ¿Vale?
Tu et refereixes a on està la pròpia persiana, a la caixa.
El caixó de la persiana, clar. Llavors, a les obres noves, tot aquest caixó està completament aïllat, però al meu pis no hi ha aïllament.
Clar.
I tu passes...
I què fas?
Passa l'aire.
Sí. Pues, nosaltres hem fet reformes on hem tret les caixes de persiana directament. O sigui, no... És millor, bueno, depèn de com ho miris, però nosaltres hem preferit no tindre persiana a tindre allà un forat a l'aïllament.
Tenim la idea de que necessitem les persianes.
Sí, és molt de... Bueno, però... en altres cultures no fan servir ni persianes ni cortines.
Clar, però això no és real, perquè les persianes... Molta gent se les posa per tema de seguretat, més per tema de controlar l'entrada de sol o d'allò.
Clar, l'entrada de sol la controles amb unes cortines, un estor, o fins i tot amb una gelosia exterior. De fet, és millor controlar la radiació solar des de fora que des de dintre, però bueno. I pel tema de seguretat és més fàcil, al millor, i tèrmicament és molt millor, col·locar-se un vidre de seguretat, que bàsicament és... que un d'aquests dos vidres que hem parlat amb la cambra d'aire, un dels dos vidres és doble i té com una espècie de silicona, per dir-ho ràpid.
Són aquests vidres que quan li fots una pedrada no es trenquen, es queda amb, saps, aquests vidres blindats.
Llavors, amb això ja tens més seguretat que amb una caixa, amb una persiana, i tèrmicament és molt millor.
Clar. I nosaltres recomanem, si vols una protecció solar exterior, el de tota la vida,
tan
que
dalt,
són...
No? No,
o Tandal o les alicantines.
Ah.
Sí, o uns porticons, la persiana mallorquina, coses així. Perquè si ja la radiació no t'entra.
No t'entra de forma tan directa. Anem amb les curiositats.
Sí, segur que t'ha passat alguna vegada que la teva finestra plora.
Sí, mira, i era horror. Jo no sabia què fer. M'ha passat en diferents cases, però sobretot a Gavà Mar. A Gavà Mar era una absoluta bogeria, o sigui, les cortines mullades com si fos allò de la dutxa.
I on plorava, al vidre o al marc?
Al vidre.
Al vidre, vale.
Al vidre és que aixecar-te i no veure.
I no era doble.
Fora. No ho recordo.
Vale. I això de què pot ser?
Això, jo pensava que era massa tancat, llavors amb l'humitat de l'interior... no tenia una respiració, no?
Molt bé, vas aprenent. Sí, o sigui, l'aire que hi ha dintre del pis té més vapor d'aigua, perquè respirem i té més vapor d'aigua.
Sí, era sobretot al matí, quan t'aixecaves al matí, allò era...
I té una temperatura més alta que la del carrer, no? Llavors, el vidre, com que no aïlla, està fred. Llavors, aquest aire calent i en humitat, quan entra en contacte amb una superfície freda, condensa, com el mirall de quan et dutxes, que pues, és el mateix. Llavors, i es crea condensació als vidres.
Hi ha alguna solució per això?
Canviar-te la finestra o ventilar més.
Però
no hi ha...
Depèn d'on sigui, has de ventilar molt més.
Clar, però canviar-te la finestra, si en principi aquesta finestra és perquè t'aïlla, no? Bastant.
Però no, a l'inrevés.
A l'inrevés, no t'aïlla del fred,
clar,
perquè
si tu,
no té doble vidre.
Si tu tens un vidre que t'aïlla, aquest vidre estarà més calent que un vidre que no t'aïlli. Llavors no hi ha aquesta diferència de temperatura i el vapor d'aigua que hi ha a l'aire no condensarà. Vale? Però també poden condensar els marcs. A mi em passava perquè van canviar unes finestres de fusta per unes finestres d'alumini sense rotura de pont tèrmic i on condensava era el marc.
Ostres, clar.
I és molt habitual que quan fem visites d'aquestes d'inspeccions dels edificis que trobem que a sota de les finestres hi ha taques d'humitat.
A la paret. Mm. A la paret.
I normalment és perquè la finestra plora, clar, això que diuen, i l'aigua cau a la part de baix, es mulla tot el guix i allò es fa malbé.
És horrorós.
I molta gent et diu, aquí m'entra aigua. No és que t'entri aigua, si és la pròpia aigua que ja tens dintre de la casa.
Sí. I també el que pot passar és que tu tenies una finestra dolenta que entrava l'aire, llavors hi havia una ventilació contínua perquè t'entrava l'aire, no? Llavors hi ha gent que es canvia aquestes finestres molt velles per una nova, que són més hermètiques, i llavors li condensa. I diu, com pot clar, ser que em condensi si he millorat les finestres? Has millorat l'hermeticitat, que és que no tens infiltracions, però no ha solucionat el problema.
Uh-huh. Més coses que tenim aquí, que ens queden 3 minutets.
Vale. Bueno, hem parlat de les persianes alicantines. Bueno, hi ha el top de les finestres que es van començar a posar a països més freds, nòrdics i Alemanya, que poden haver-hi finestres que tenen 3 vidres, ¿vale? 3 vidres, sí, i 2 càmeres d'aire. Uh-huh. ¿Vale? Llavors, això és el màxim que hi ha ara mateix al mercat.
Però aquí ho necessitem?
Depèn. A lo millor aquí al Prat no, però a lo millor a Lleida sí. Mm-hmm,
clar.
Vale?
Sí, però aquí nosaltres no l'hem col·locat mai.
Mai, no? Clar.
Vidre triple.
Sempre parlem de l'arquitectura passiva, de les cases passives i tot això. Llavors, de les cases que es volen certificar Passive House, que és un estàndard de construcció alemany, sí, aquestes finestres són quasi obligatòries per arribar a aquest màxim de confort.
Clar, l'ideal seria arribar a no haver d'escalfar la casa, a que la pròpia casa no tingui les condicions.
Exactament. Llavors, adequades. aquí a Barcelona s'han posat aquestes tipus de finestres.
Jo tinc una pregunta per vosaltres.
Vinga.
A veure, a les cuines actuals ara s'han de deixar unes reixes perquè circuli l'aire. Què és, bueno, el que fem per contrarrestar? Això perquè és... a mi em passa l'aire, però com si fos allò, no ho sé.
A les cuines de gas.
Clar.
Sí.
On hi ha gas.
Clar, què hem de fer per tancar, o què has de tancar? O sigui, quan... la porta de la cuina has de tancar, perquè si no...
El que fem, que quan fem un habitatge nou, el que recomanem és no posar gas, per això precisament. Perquè clar, és que has de posar la ventilació, llavors tu estàs aïllant-ho tot per després tindre un forat.
Per normativa, l'has de tenir. Per si hi ha una fuita de gas... Clar.
Clar, llavors, el més eficient, en realitat, si fas una unifamiliar, per exemple, és tindre-ho tot elèctric i posar-te plaques fotovoltaiques. Llavors, mm-hmm, ho aïlles molt bé per necessitar molt poca energia, cuines amb cuina elèctrica, evidentment, i el que et falta d'electricitat, si pots fer com un aportament amb energia elèctrica autogenerada, pues amb això ho solucionaràs una miqueta. Però això,
però si tens gas, una mica del gas. Si tens gas, has de tenir les reixetes aquestes de ventilació, és impossible.
Doncs,
de vegades és una cosa que es fa molt, quan es fa una reforma, treus el gas, col·loques coses elèctriques i et deixes allà la ventilació perquè la gent pensa que la cuina ha de ventilar per allà. No, la cuina no ha de ventilar per allà.
És el gas.
És el gas.
Doncs acabem amb la vostra nova sintonia, que és, per votació popular, ventiladors de zoo.
Oh, que guai.
Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
Yo. Volen lligar-te a un discurs, a una bandera, tot el que eres seràs. Volen lugar-te a una marca, una idea. Volen que digues si és negre o si és blanc. Volen la nit de la vida, la volen buida. No volen vore dubtar, volen quietud i la volen indefinida. Volen la seguretat, ser d'estemón és un poc complicat. Ser i no ser-ho de forma normal. Baix del meu llit tonelà és de tristesa. Em queda bé la disfressa de sant? Estàs fugint quan t'acuses. Les teues paraules on van? Quan no quede res, tampoc hi haurà excuses. Tornen les hòsties com un boomerang. Ara és la neta la pedra. Ara fa un fred tropical. Sant fe de pau i de guerra. Totes les contradiccions. I les cançons, ventiladors, que es guiten merda. Merda pa tots. deixa que el cante la carta. Tenim de tot, de qualitat normaleta. Li pose tot el carinyo, baixa ixe foc. Volen la base ben feta. Si a mi se'm talla la salsa, un nou bufó. Mai menjaré de calent, he de mantindre esta farsa. Qui paga mana, sóc jo, són eixes clients. Volen paraules com armes, dignes i plenes, que obrigues cor i cartera. Volen metàfores i actes, drama i teatre. Volen titella i trinxera. Volen que passes l'examen que ells posen. Volen ser jutges i autoritat. Volen que dones la pasta que guanyes, diguem-ho clar, volen manar. Deixa que traga l'aigua a subhasta, ja prou d'escriure i pensar a la carta. Deixa que diga el que pensa el dimoni dormit. Deixa que em lleve el vestit. Somiaven feres dormides, frases domades, líriques subordinades, plats ben calents, postres gelats, volien merda i tenen raval. Ara és la neta la pedra. Ara fa un fred tropical. Ventilador.